Cugat Media. Notícies.
Molt bon dia a l'AFA del Turó de Can Mates i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, l'ETSAP. Han fet realitat un projecte perquè els infants d'aquest centre educatiu de Sant Cugat disposin d'un nou espai d'ombra a l'exterior. Es tracta d'una cúpula closca, així l'ha batejat l'alumnat, que està formada per més de 300 làmines de fusta de bedoll i que ha suposat per a l'AFA una despesa de 3.500 euros. La membre de l'entitat i de la comissió de pati, Helena Albareda, ha lamentat que el projecte no hagi sortit des de l'Ajuntament.
Des de l'Ajuntament no hi havia propostes, no hi havia pressupost. Per tant, vam haver de tirar endavant l'AFA. Per sort, tenim el vincle amb l'Escola d'Arquitectura de Sant Cugat. El que té sentit és que l'Ajuntament lideri aquests projectes i que no siguem les AFAs, que haguem d'invertir els diners que recaptem entre totes les famílies per construir elements com aquests, sinó que es fagin des de l'Ajuntament i que així també és molt més senzill a nivell burocràtic.
L'alcalde, per la seva banda, ha posat de manifest el compromís municipal, que es va refermar amb una moció institucional al ple de setembre per dotar els centres educatius públics que ho necessitin d'espais d'ombra. Això es materialitzarà amb una partida als pressupostos de 2024. Escoltem l'alcalde Josep Maria Vallès.
Ja ens hem reunit amb totes aquelles escoles que van elaborar un manifest demanant algo tan normal i necessari avui dia com són ombres als patis. I en el proper pressupost ja assignarem una partida perquè el proper estiu hi hagin ombres als patis. És una manera de començar també. Per tant, estem assumint el que hem de fer, buscar solucions, en aquest cas, per les escoles públiques de la nostra ciutat.
És dimarts 3 d'octubre de 2023 i també és notícia que un incendi a un vehicle aquest dimarts al matí a la PZ Sant Cugat ha provocat llargues retencions en sentit Tarragona durant gairebé dues hores. El vehicle s'ha incendiat al voltant de les 7:38 del matí i a un quart d'11 s'ha normalitzat la situació de trànsit a l'autopista. A causa d'aquesta incidència s'han hagut de tallar diversos carrils i tot plegat ha provocat retencions de més de 10 quilòmetres des de Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud i de retruc. S'ha vist afectada també la circulació en sentit nord, així com la B30 entre Cerdanyola i Sant Cugat. La varia d'un autobús urbà provoca llargues retencions aquest matí i també complicacions de trànsit a l'avinguda Lluís Companys. Segons fonts municipals, la policia local està regulant el trànsit a l'alçada del carrer Torrent de la Bomba. Això provoca lentitud en les maniobres dels vehicles entre les vies i el carril bici i de retruc les llargues cues. Els serveis tècnics estan treballant per solucionar el problema mecànic de l'autobús i poder reobrir la via totalment. I el derbi de bàsquet masculí entre el CuBàsquet Sant Cugat i la UESC B ha finalitzat amb triomf vermell i negre a la jornada 2 del grup 4 de la segona catalana. Els visitants han estat molt superiors durant tot el partit a l'equip local. La UESC B ha sumat la primera victòria de la temporada i el CuBàsquet encaixa la segona desfeta consecutiva del curs.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història.
Amb Martí això, González. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Dimarts 3 d'octubre, avui parlarem de futbol. L'Espanyol ja és segon a la segona divisió masculina després de la victòria clara 3-0 ahir contra el Racing de Ferrol per tancar la vuitena jornada. Segon, recordem, posicions d'ascens directe a la posició que vol l'Espanyol per tornar a primera divisió. Com dèiem, parlarem de futbol i també molt d'handbol perquè avui és dia de clàssic català, duel català entre el Barça i el Granollers. A la capital vallesana, en aquest cas el Palau d'Esports, s'enfrontaran els dos equips catalans de la Lliga a Sobal en un partit avançat de la desena jornada per la disputa a mitjans de novembre de la Superglobe, el Mundial de Clubs que disputarà l'equip blaugrana, en aquest cas aquest Mundial de Clubs que fa avançar aquest duel català. En farem la prèvia aquí a l'Enjoc, tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
Continua l'intercanvi de declaracions entre l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'actual dirigent, Joan Laporta.
Doncs sí, perquè poques hores després que Villarejo relacionés Joan Laporta com la persona que va filtrar la informació sobre Sandro Rosell, l'expresident del Barça, ha analitzat la situació al cas Negreira als micròfons de Catalunya Ràdio, Rosell ha negat la major pel que fa a la compra dels àrbitres i també ha assegurat que no es vol creure que Laporta fos qui filtrés la informació perquè acabés en presó preventiva. Recordem que l'actual màxim dirigent del club blaugrana va avisar Villarejo que si no rectificava emprendria accions legals contra l'excomissari.
Villarejo, que avui a RAC1 també ha vinculat Florentino Pérez, el president del Madrid, amb la compra d'àrbitres, per compra d'àrbitres per afavorir-se per partits de primera masculina. Recordem que el Barça està investigat pel cas Negreira. Anirem seguint aquest tema i totes les vinculacions esportives que tingui. Tornant al Barça, el club ja té blindat a la seva gran perla, Lamine Yamal.
El joveníssim davanter mataroní va signar ahir la renovació del seu contracte que el vincula al club blaugrana fins al juny del 2026. El futbolista té ara una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros i tindria pactat una segona ampliació de contracte fins al 2030, un cop faci als 18 anys. Lamine Yamal va arribar a la Masia amb 7 anys i va debutar amb el primer equip a l'abril d'aquest any en un partit de Lliga contra el Betis amb només 15 anys, 9 mesos i 16 dies, convertint-se en el jugador més jove en debutar amb el Barça.
Un Lamine Yamal que té tots els números per ser titular. Demà al camp del Porto, en la segona jornada de la Champions masculina, que comença avui. Demà en farem la prèvia d'aquest Porto-Barça i escoltarem Joao Félix i Xavi Hernández, que dirigirà el seu partit número 100 amb el Barça demà, com dèiem, a la Champions. Pel que fa a l'altre equip català de la primera masculina, el Girona, l'actualitat passa per la infermeria.
Perquè les proves a Porto, víctima de la duríssima entrada Nacho en els instants finals del Girona a Madrid de dissabte passat, ha descartat lesions greus. El davanter extremeny pateix un edema ossi al turmell i un petit trencament al gluti esquerre, una lesió no massa habitual que fa que el club no s'hagi marcat un termini concret de recuperació. En canvi, un altre extrem, Víctor Sigankop, que va haver de ser substituït al descans, pateix una lesió muscular al bíceps femoral que farà estar un mes de baixa.
I ja coneixem els horaris oficials de les jornades 11 i 12 de la primera masculina.
Es confirma l'horari del clàssic de la primera volta al Barça-Madrid a Montjuïc, que es disputarà el dissabte 28 d'octubre a 1:45 de la tarda. Per la seva banda, el Girona rebrà Montilivi al Celta el divendres 27 a les 9 de la nit. I en la dotzena jornada, l'equip blaugrana visitarà el camp de la Reial Societat el dissabte 4 de novembre a les 9 de la nit, i els gironistes es plaçaran fins a Pamplona per jugar al camp d'Osasuna el mateix dissabte a les 2 del migdia.
A segona, obviament, a l'inici, l'Espanyol ja és segon.
Després de la seva clara i contundent victòria d'ahir al Stage Front Stadium contra el Racing del Ferrol per 3-0, l'expulsió a la mitja hora del lateral del conjunt gallec, Moy Delgado, va aplanar molt el camí per al conjunt perico, que va solventar el duel amb un doblet de Martin Braithwaite i un gol de Pere Milla.
El proper partit per als pericos serà dijous a Cartagena, en aquesta jornada intersetmanal, abans de viatjar dilluns que ve també cap a Villarreal per jugar contra el filial Groguet. En handbol, avui tenim clàssic català a la Lliga Sobal.
A partir de 8:45 del vespre s'enfronten al Palau d'Esports, al Granollers i al Barça en un partit avançat de la desena jornada de la Lliga Sobal per no coincidir amb la disputa de la Super Globe, el Mundial de Clubs, per part dels blaugranes a mitjans de novembre.
I també en handbol, el CAC Granollers ja coneix el seu rival en la propera eliminatòria europea.
Les granollerines s'enfrontaran contra el Konyaalty Turk, el vigent campió de la Copa d'Europa, en la tercera ronda de la competició continental, una eliminatòria que es disputarà els caps de setmana de l'11 i 12 de novembre, l'anada, i del 18 i el 19 de novembre, la tornada.
En hoquei patins, el Barça s'endú el duel contra el Reus Deportiu.
Victòria blaugrana clara al Palau del vigent campió de la competició per 6-3 a la primera jornada de l'hoquei lliga masculina. Encara faltarà un partit per completar aquesta primera jornada inaugural, el Girona-Voltregà, que es disputarà el dimarts 17 d'octubre.
Que recordem, es va haver d'ajornar perquè el Voltregà va jugar a la Supercopa d'Europa, la Continental Cup, que va quedar subcampió contra el Porto a Sant Hipòlit de Voltregà, al pavelló Oliveres de la Riba. En waterpolo, avui coneixerem els finalistes de la Copa Catalunya masculina.
Aquest vespre es disputen les semifinals, la primera entre l'Atlètic Barcelona i el Sant Andreu, la piscina de Sant Sebastià, a 8:45, i la segona entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona, a Can Llong, a partir de les 9. Els dos equips que exerceixen com a locals són els principals favorits per enfrontar-se a una final que tindrà lloc el 25 d'octubre en una seu encara per determinar.
I un últim punt, en patinatge artístic, els grups catalans triomfadors al Mundial de Colòmbia ja van arribant a casa per celebrar els històrics resultats.
Doncs així és, perquè les patinadores del Club Patí Artístic Olot, que la matinada de dissabte a diumenge es proclamaven campiones del món en la modalitat de grups de show grans al Mundial d'Ibagué, a Colòmbia, ja han arribat a la capital de la Garrotxa. Les garrotxines es feien amb el seu 14è Mundial, amb un podi completament català. amb el Girona a la segona plaça i el Tona a la tercera.
Dimarts 3 d'octubre, 10 minuts passen de la una del migdia. Comencem parlant de futbol. En poc menys de 48 hores torna la Champions masculina per al Barça, amb el desplaçament a priori més complicat de la fase de grups, al camp del Porto, en el que serà el partit número 100 de Xavi Hernández dirigint el primer equip del Barça. Demà escoltarem el més destacat de la roda de premsa que faran aquesta tarda tant el tècnic Garen com el davanter portuguès João Félix, i farem la prèvia d'aquest Porto-Barça, un partit en el qual té molts números a ser titular Lamine Yamal, el joveníssim i talentós davanter mataroní que ahir va oficialitzar l'ampliació del seu vincle amb el club blaugrana fins al 2026, el màxim que li permet l'edat que té, 16 anys pràcticament acabats de fer, un Lamine Yamal que per la seva joventut, òbviament, hem escoltat molt poc, i ahir va parlar a través dels mitjans del club sobre aquesta renovació.
Muy feliz, muy contento, porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí, y nada, muy contento. Es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida, y nada, muy contento, y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça. Yo creo que cuando llegué aquí, a la Masía, y cuando debuté también, fui muy contento. Nada, es un orgullo porque ya viendo a los niños que entran, como yo cuando entré a mi edad, pues estoy muy contento. Yo creo que sería un sueño para cualquiera poder llegar. De momento, pues poder ganar muchos títulos con el Barça sería un sueño para mí, y nada, y ganar sobre todo.
Lamine Yamal, que entra en el club dels protegits per la clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, com també ho estan, per exemple, Pedri, Valde, Gavi o Araujo. Lamine Yamal, que va arribar a la Masia amb 7 anys i va debutar amb el primer equip a l'abril d'aquest any en un partit de Lliga contra el Betis, amb només 15 anys, 9 mesos i 16 dies, convertint-se en el jugador més jove en debutar amb el Barça. Pel que fa al Girona, l'actualitat passa, ho dèiem a l'inici, ho explicàvem ahir en directe, per la infermeria. Per sort, les conseqüències de la duríssima i injustificable entrada de Nacho en els instants finals del Girona Madrid sobre Porto no són tan greus com s'esperaven. El davanter extremeny pateix un edema ossi al turmell dret i un petit trencament al gluti esquerre, una lesió no massa habitual que fa que el club no s'hagi marcat un termini concret de recuperació. En canvi, un altre extrem, Víctor Sigankov, que va haver de ser substituït al descans, pateix una lesió muscular al bíceps femoral que el farà estar un mes de baixa. Si compleix terminis, l'ucraïnès es perdrà el partit d'aquest dissabte contra el Cádiz, no podrà anar amb la seva selecció en la propera aturada i tampoc no podrà jugar contra Almeria i Celta a Montilivi. I a segona, l'Espanyol ja és segon, posició de descens directe després de la clara victòria d'ahir a l'Stagefront Stadium contra el Racing del Ferrol, per 3-0, l'expulsió a la mitja hora del lateral del conjunt gallec Moi Delgado, amb vermella directa per una entrada sobre Omar, va aplanar molt el camí per al conjunt perico, que va solventar el duel amb un doblet de l'entonadíssim Martin Braithwaite i un gol de Pere Milla. El tècnic Luis García va assegurar que s'havien merescut la victòria.
No seré yo quien le quite un ápice de importancia a esta victoria, porque desde fuera puede parecer sencillo, pero ni mucho menos es así. Es realmente complicado, vuelvo a repetir, independientemente de que se hayan quedado con un jugador menos, el equipo ha hecho muchas cosas bien para ganar. Ahora viene un maratón de partidos donde tenemos poco tiempo para recuperar de aquí al jueves. Empezamos a jugar ese partido desde esta noche, se lo he dicho a ellos, desde el buen descanso, hidratación, comida, horas de sueño. Todo eso es fundamental para llegar al próximo partido con garantías, y tenemos la suerte de tener una plantilla que está comprometida con esto.
L'Espanyol, que torna a llocs d'ascens directe, és segon, com dèiem, a un punt del líder, el Leganés, en una setmana amb 3 partits. El proper dijous a Cartagena, abans de viatjar dilluns que ve cap a Villarreal per jugar contra el filial groguet. Encara en futbol, baixem fins a la primera federació masculina perquè, ho dèiem ahir, el Nàstic continua el líder en solitari, el grup 1, amb 2 punts menys que el segon classificat, la Ponferradina, el proper rival dels Granes, dissabte que ve al nou estadi Costa Daurada, en el partit que obrirà la 7ª jornada. Ens ho amplia des de Tarragona Ràdio, la Tere Ortega.
El Nàstic ha confeccionat una plantilla menys ambiciosa econòmicament que en altres temporades i on 8 dels futbolistes amb més pes s'han format al planter grana. També l'entrenador Dani Vidal, el segon Ivan Moreno i el preparador físic Jordi Abella són de la casa. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, ha explicat a Tarragona Ràdio que l'ADN grana és fonamental per generar un sentiment de pertinença.
El Nàstic tenia que ser el Dani, perquè ell és el que havia estat la temporada passada, amb el Raúl Agné i coneixia perfectament el que és el Nàstic, i a vegades tens que fer apostar per la gent que coneix l'entitat, no?, i que té sentiment per l'Nàstic. El Dani ha sigut jugador, ha sigut entrenador de la base i d'alguna forma sap el que és el Nàstic i la pressió que té.
Preguntat per les claus al bon inici de temporada, Dani Vidal destaca la humilitat de l'equip, la solidesa defensiva, només ha encaixat un gol en 6 partits i la capacitat d'adaptar-se a tots els registres.
L'equip s'adapta constantment a diferents escenaris i estic molt content de que el discurs segueixi sent el mateix, perquè cauríem en un error molt gran si a la jornada 7 el canviem.
La il·lusió i el suport de l'afició també juguen un paper fonamental. És per això que la directiva ha fet una crida per omplir el nou estadi amb 8.000 persones per rebre la visita dissabte de la Pontferradina.
Gràcies, Tere. A la segona federació, ahir a la tarda, el Terrassa va fer oficial la destitució del seu tècnic, Gerard Garrido, després d'un mal inici de temporada, amb només 2 punts de 15 possibles i d'un polèmic final de partit el diumenge passat i la roda de premsa posterior a l'Olímpic. Ens ho amplia des de Canal Terrassa el Miqui Romagosa.
El Terrassa Futbol Club ha comunicat la destitució del fins ara entrenador Gerard Garrido. Després de la derrota ahir davant el Torrent per 0-1, l'equip agarenc només ha sumat 2 dels 15 punts possibles. De fet, el comunicat arribava a passades les 6:45 de la tarda, on el conjunt agarenc anunciava la marxa del fins ara tècnic de mutu acord i també, doncs, el seu substitut serà Lluís Macià, coordinador de Futbol 11 del Terrassa, i que serà tècnic interí del primer equip fins la contractació d'un nou entrenador. Recordem que la passada temporada, després de la destitució de Jordi López, Lluís Macià va ser entrenador, amb una victòria davant l'Espanyol B i un empat a l'última jornada davant el Teruel.
Gràcies, Miqui. També en futbol. Per cert, com cada dimarts ja tenim millor gol de la setmana al futbol català. L'audiència ha decidit que el vencedor sigui la Diana del davanter de la Muntanyesa, Marcel Izucci, amb un xutàs que va entrar per l'escaire que va contribuir a la victòria del seu equip contra el Tona, el grup 5 de la tercera federació, per 3-2. El gol de Marcel s'ha endut el 37% dels vots, per sobre dels dos del Banyoles, de primera catalana, de Quimo Rodríguez i de Marc Pagès, a la victòria per 0-4 del camp del Blanes, i de llançament de falta de Hugo Romero de la Guinaueta a la Lliga Elite, a l'empat a 1 de l'equip barceloní a Granollers. Ja sabeu que podeu veure tots els gols, així com votar a l'enquesta cada dilluns al nostre compte de Twitter, @esportsenxarxa. Per cert, un apunt d'última hora en futbol sala, ja se sap la seu de la Supercopa masculina. Serà el Olivo Arena de Jaén, una Supercopa de masculina de futbol sala que disputaran, com dèiem, el Jaén com a anfitrió, el Barça i també el Cartagena i el Palma, que jugarà el primer títol d'aquesta temporada. Serà el 6 i 7 de gener de ja l'any que ve, del 2024. En handbol, avui és dia de clàssic de l'handbol català a la Lliga Sobal entre Granollers i Barça, un partit avançat de la desena jornada perquè coincideix amb la disputa de la Superglobe al novembre i, com sempre, ple d'al·licients. Els vallesans volen acabar d'aclarir els dubtes d'un inici de temporada complicat amb un equip renovadíssim després de l'històric curs passat. La prèvia des de Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Tràpid en vespre el que s'espera avui al Palau d'Esports de Granollers amb l'enfrontament a 8:45 entre el Freiking Granollers i el Barça d'handbol. Antonio Rama, l'entrenador dels granollerins, explica que és un gran repte i alhora un gran entrenament preparar un partit del nivell com el que juga contra el Barça.
Tots sabem de la dificultat que té el Barça, però si tu vols millorar com a equip i vols seguir evolucionant, l'has de preparar com un dels grans. I preparar-lo contra el Barça, doncs, és una oportunitat que molt poques vegades tenim. No? Si volem competir a Europa, volem ser no sé què, volem ser no sé quantos, és per jugar amb equips com el Barça. I un partit com tenim contra el Barça o dos a la temporada, hem d'aprofitar. Hem d'estar preparats per si de cas hi hagués l'opció, doncs, poder-la aprofitar. No hi ha cap altra manera que no sigui intentar guanyar, tot i sabent de la dificultat que té.
El derbi entre el Barça i el Freiking sempre és un bon moment per elogiar-se entre uns i altres, com han fet els dos entrenadors. Antonio Rama ha defensat que el Barça és el millor candidat a guanyar el títol de Lliga i Carlos Ortega ha posat en relleu l'aposta per la pedrera del Granollers.
Yo creo que la temporada pasada ya Granollers tenía jugadores formados en Barcelona, nosotros tenemos a un jugador formado en la cantera también de Granollers y creo que se está sacando fruto de los trabajos que hacen en los respectivos clubes. Nosotros estamos tirando cada vez más de jugadores jóvenes que están aportando y contento con su rendimiento y contento por el trabajo que se ha realizado durante tantos años, ¿no?
Però no només es preparen els equips per aquesta cita esportiva, sinó que també ho fa el Palau d'Esports de Granollers. Durant la prèvia hi haurà actuacions en directe, animació, pintacares, paradetes de menjar i marxandatge, i fins i tot abans de començar el partit, el Granollers homenatjarà a Pep Blanchard, qui ha dedicat tota la vida al club com a jugador, entrenador, directiu i gerent i que s'ha jubilat aquest any.
Gràcies, Fàtima. Aquest serà el segon Granollers-Barça de la temporada, després del de la Supercopa Catalana, amb clara victòria blaugrana per 47-29. Ram esperava un partit, esperarà un partit totalment diferent per les circumstàncies, que els granollers estaven disputant, recordem, llavors, l'eliminatòria europea prèvia a la, contra el Constanta romanès, i van presentar una convocatòria de circumstàncies. Aquest vespre, a 8:45, al Palau d'Esports, a un Palau d'Esports de Granollers que s'espera ple, aquest freaking Granollers-Barça, tercer contra primer a la Lliga Sobal. Abans del partit, com sentíem, el club granollerí homenatjarà Pep Blanc, que fins ara l'estiu passat va ser el màxim responsable executiu de l'entitat, a la qual va estar-hi vinculat més de 40 anys. I del clàssic català d'handbol, el clàssic català d'hoquei patins, amb el permís d'altres equips que han començat la temporada com un tro, com per exemple el Noia, que va guanyar, recordem, la Lliga Catalana, precisament guanyant a la final al Barça. Ahir es disputà el Barça-Reus, corresponent a la primera jornada de l'hoquei Lliga Masculina, amb clara victòria dels blaugranes per 6-3. La crònica des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Derrota del Reus Deportiu Virgínies per 6-3 davant el Barça a la primera jornada de l'hoquei Lliga Masculina. L'equip blotginegre va sortir amb bones sensacions i Diego Rojas va materialitzar amb un golaç elevant la bola. Una entrada innocent per a la Martí Casas va posar en inferioritat als reusencs i a partir d'aquí els blaugranes no van perdonar cap, girant el marcador fins al 4-1 a la mitja part. A la represa, tot i mostrar una millor versió, els visitants van encaixar 2 gols més, encara que els gols finals d'Aragonès i Salvat van maquillar el resultat als últims minuts. Jordi Garcia és l'entrenador del Reus Deportiu.
Jo crec que hem tingut 5-6 primers minuts molt bons al principi. Ens ha faltat després del gol un punt de pausa i intentar allargar les possessions i intentar que el resultat el poguéssim mantenir una estona més.
Nit complicada per reusencs, on el Barça va ser molt superior.
Gràcies, Aleix. El Reus que arrenca perdent, per tant, contra el campió, el vigent campió d'aquesta hoquei lliga, el Barça. Encara faltarà un partit d'aquesta primera jornada per disputar-se al Girona-Voltregà, que es va haver d'ajornar per la Continental Cup, que van acollir a Sant Hipòlit els blanquiblaus, perdent la final contra el Porto diumenge passat. Aquest Girona-Voltregà es disputarà el proper dimarts 17 d'octubre. I abans d'acabar amb patinatge, és moment de fer balanç i de celebrar el gran mundial per als equips i patinadors i patinadores catalanes. Amb la tornada a casa des de Colòmbia, el CPA Girona, que partia com a favorit en la modalitat de grups de show grans, després de guanyar la resta de campionats de la temporada, es va fer haver de fer de conformar amb la plata per darrere de l'Olot, que es va refer d'una temporada complicada. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Les patinadores de l'equip de Nuri Soler van endur-se un segon lloc que els hi va donar la respectiva medalla de plata. El conjunt gironí va dur a terme una espectacular posada en escena i van sumar 40,17 punts amb l'actuació de Deixa'm viure, en el comiat de Nuri Soler com a entrenadora i directora tècnica de l'equip. Les gironines sumen així una medalla de plata que tanca un any rodó, després de sumar 3 ors en els campionats català, espanyol i europeu, juntament amb una nova plata assolida en el territorial. Escoltem a Nuri Soler, entrenadora del CPA Girona.
Molt contentes, és molt difícil arribar fins aquí i sí que sembla que portant tota la temporada d'or hi ha gent que diu ostres, quina llàstima, però és que realment hem de valorar el que tenim. És molt difícil arribar a un campionat del món. Ara estàvem recontant 7 mundials que portem, tots 7 amb medalla, per tant, objectiu més que assolit i molt contentes.
Una temporada per emmarcar de les gironines, que veuen com l'actual entrenadora Nuri Soler cedeix les rendes al capdavant de l'equip a la Verònica Fuster com a coordinadora i en Mané Vilarroja com a entrenador de show.
Gràcies, Luna. I també ha fet molt bon paper en aquest Mundial l'artístic skating Cunit, amb un or i una plata en les modalitats individuals i també el subcampionat en la de grup de show petit. Domènec Ràdio, Lourdes Meronyo.
L'artístic skating Cunit ha tingut un destacat protagonisme en el Mundial de Patinatge Artístic, que s'ha disputat en el Coliseu Major de la ciutat colombiana d'Ibagué, amb un gran èxit de públic i la presència de 800 esportistes representant a 28 països. Pau García ha estat un dels components de l'equip de Cunit més destacats de la selecció espanyola, realitzant de nou una gran exhibició en la pista per obtenir el seu tercer títol de campió consecutiu, erigint-se en un dels millors patinadors de la història, aconseguint una fita a l'abast de molts pocs triats. Aquest títol mundial, que l'afegir 5 del Campionat d'Europa. El grup Xou Petit va culminar una històrica actuació de l'artístic Skate Cunit, penjant-se als seus components la medalla de plata. Van protagonitzar un emocionant i competit duel amb el CPA Tona, que va defensar amb èxit el títol de la passada edició per a pujar pel cap alt del podi, obtenint amb el seu Safeheart 39 amb 5 punts que li van valer per aconseguir la medalla d'or amb tan sols 0,26 de diferència amb el conjunt de Cunit, que va sumar 39 amb 19 amb la seva coreografia Revolució, mentre la medalla de bronze va ser per al Roma Team d'Itàlia en el seu homenatge a Disney amb 39 amb 19, dient-se el desempat per la puntuació més alta en idea i coreografia. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el ben tornat Pablo Palenzuela al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Hands up for your colors.
Mar o muntanya?
Sol, en parella, amb amics o en família?
A peu, a cavall, en bici o en 4x4?
Blanc, negre, rosat o cava?
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen: Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar el present i el futur des de l'arrel tradicional.
Amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 80 propostes artístiques, música, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 5 al 8 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Propostes en xarxa.
La majoria ja ens hem retrobat amb la rutina. Sospito que hi ha persones que voldrien aprendre aquell vell truc que fa desaparèixer. És probable que sigui força complicat assolir aquest nivell, però mentrestant, podeu fer més lleu el dia a dia amb una mica de màgia i il·lusió per a tots els públics. Montgai es torna a omplir de màgia i il·lusió amb la 15a edició de Montgai Màgic, la primera fira exclusiva de màgia al carrer. Aquest municipi de la Noguera acull del 5 al 8 d'octubre els millors mags del món, però també mags amateurs i semiprofessionals. La festa comença a les escoles i continua el cap de setmana amb tallers, espectacles i fins i tot un mercat de productes artesanals. A més, tant dissabte com diumenge trobareu màgia a qualsevol racó del poble i, si sou atrevits, us podreu convertir en autèntics mags. Hi haurà màgia escolar, però també màgia solidària. Francis Tafrilla serà un dels protagonistes de la inauguració de la fira, amb una bona dosi de màgia, però també arrencant somriures. I l'il·lusionista francès Jeff Toussaint serà l'encarregat de cloure la cita. Del 5 al 8 d'octubre, 15a edició de Montgai Màgic, la fira de màgia al carrer de Montgai. En trobareu tota la informació al web municipal montgai.cat.
¿Sabías que...?
Què passa si veus una copa de vi cada nit? S'ha descobert que una copa de vi pot ser una aliada indispensable per als humans que vulguin o necessitin diversificar la seva flora intestinal, amb l'objectiu de prevenir diverses afeccions molt concretes, com ara la malaltia inflamatòria intestinal, per citar-ne una de les més recurrents. Informes d'entitats com Microbiom o Gastroenterology donen en compte l'efecte positiu que té el vi per al metabolisme, ja que la ingesta moderada es relaciona amb una probabilitat molt menor de patir episodis cardíacs i una quantitat menor de l'anomenat colesterol dolent en sang, cosa que afavoreix el torrent sanguini i el seu moviment. Però què passa si bec massa vi? Un dels primers símptomes de beure més vi del que recomana és la depressió. Així com les quantitats mínimes ingerides s'associen amb un estat de més plenitud, creuar perillosament la barrera d'una copa al dia representa un risc tan físic com mental.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 3 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 3 d'octubre, avui farem la prèvia del clàssic de l'handbol català a la Lliga Sobal. A 8:45 del vespre s'enfronten al Palau d'Esport a la capital del Vallès Oriental, el Granollers, Antonio Rama i el Barça de Carlos Ortega, un partit avançat de la desena jornada per a la disputa per part dels blaugranes de la Superglob, del Mundial de Clubs a mitjans de novembre. També parlarem de futbol, amb la victòria de l'Espanyol ahir a Cornellà, que el situa de nou en posicions d'ascens directe a primera, 3-0 contra el Racing del Ferrol, d'hoquei patins, amb la victòria del Barça contra el Reus en el tancament de la primera jornada de l'hoquei Lliga Masculina, 6-3 al Palau Blaugrana, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
Comencem amb l'intercanvi de declaracions que continua entre l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'actual dirigent del Club Blaugrana, Joan Laporta.
Doncs així és, perquè poques hores després que Villarejo relacionés Joan Laporta com la persona que va filtrar informació sobre Sandro Rosell, l'expresident del Barça ha analitzat la situació al cas Negreira als micròfons de Catalunya Ràdio. Rosell ha negat la major pel que fa a la compra dels àrbitres i també ha assegurat que no es vol creure que Laporta fos qui filtrés la informació perquè acabés en presó preventiva. Recordem que l'actual màxim dirigent del Club Blaugrana va avisar Villarejo que si no rectificava emprendria accions legals contra l'excomissari.
Villarejo, que avui ha recut també vinculat a Florentino Pérez, el president del Madrid, amb la compra d'àrbitres, amb la compra de partits, per tant, pel que està sent investigat el Barça en el cas Negreira. Anirem seguint aquest tema i totes les vinculacions esportives que vagin sorgint. Tornant al Barça, el club ja té blindat a la seva perla, Lamine Yamal.
El joveníssim davanter mataroní va signar ahir la renovació del seu contracte que el vincula al Club Blaugrana fins al juny de 2026. El futbolista té ara una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros i tindria pactat una segona ampliació de contracte fins al 2030, un cop faci els 18 anys. Lamine Yamal va arribar a la Masia amb 7 anys i va debutar amb el primer equip a l'abril d'aquest any, en un partit de Lliga contra el Betis, amb només 15 anys, 9 mesos i 16 dies, convertint-se en el jugador més jove en debutar amb el Barça.
Un Lamine Yamal que té tots els números per ser titular demà al camp del Porto en la segona jornada de la Champions masculina, una jornada que comença ja avui. El Barça juga demà, com dèiem, en farem la prèvia i escoltarem Joao Félix i Xavi Hernández, que parlen aquesta tarda, un Xavi Hernández que dirigirà el seu partit número 100 amb el Barça. Pel que fa a l'altre equip català de la primera masculina, el Girona, l'actualitat passa per la infermeria.
Les proves a Porto, víctima de la duríssima entrada de Nacho en els instants finals del Girona-Madrid de dissabte passat, han descartat lesions greus. El davanter extremeny pateix un edema osi al turmell i un petit trencament al gluti esquerre, una lesió no massa habitual, que fa que el club no hagi marcat un termini concret de recuperació. En canvi, un altre extrem, Víctor Sigankov, que va haver de ser substituït al descans, pateix una lesió muscular al bíceps femoral que el farà estar un mes a baixa.
I ja coneixem els horaris oficials de les jornades 11 i 12 de la primera masculina.
Es confirma l'horari del clàssic de la primera volta, el Barça-Madrid a Montjuïc, que es disputarà el dissabte 28 d'octubre a 4:45 de la tarda. Per la seva banda, el Girona rebrà a Montilivi el Celta el divendres 27 a les 9 de la nit i a la dotzena jornada l'equip blaugrana visitarà el camp de la Reial Societat el dissabte 4 de novembre a les 9 de la nit i els gironins es desplaçaran fins a Pamplona per jugar al camp d'Osasuna el mateix dissabte a les 2 del migdia.
A segona, l'Espanyol ja és segon.
Després de la victòria d'ahir a l'Stage Front Stadium contra el Racing de Ferrol per 3-0, l'expulsió a la mitja hora del lateral del conjunt gallec, Moi Delgado va aplanar molt el camí per al conjunt perico, que va solventar el duel amb un doblet de Martin Bradway i un gol de Pere Milla.
El proper partit per als pericos serà dijous, en aquesta jornada intersetmanal, a Cartagena, abans de viatjar dilluns que ve cap a Vila-real per jugar contra el filial groguet. En handbol, avui tenim clàssic català a la Lliga Sobal.
A partir de 2:15 del vespre s'enfronten al Palau d'Esports, al Granollers i al Barça en un partit avançat de la desena jornada de la Lliga Sobal per no coincidir amb la disputa de la Superglob, el Mundial de Clubs per part dels blaugranes a mitjans de novembre.
I també en handbol, el CAC Granollers ja coneix el seu rival en la propera eliminatòria europea.
Les granollerines s'enfrontaran contra el Konyaolti Turk, el vigent campió de la Copa Europea, en la tercera jornada de la competició continental, una eliminatòria que es disputarà els caps de setmana de l'11 i 12 de novembre, l'anada, i del 18 i 19 de novembre, la tornada.
En hoquei patins, el Barça s'endú el duel contra el Reus Deportiu.
Victòria blaugrana contra el conjunt del Reus Deportiu al Palau, vigent campió de la competició per 6-3 a la primera jornada de l'hoquei lliga masculina. Encara faltarà un partit per completar aquesta primera jornada, el Girona Voltregà, que es disputarà el dimarts 17 d'octubre.
Un apunt d'última hora, com hem conegut aquest mateix migdia, la Supercopa d'Espanya masculina de futbol sala ja té seu. Serà el Olivo Arena de Jaén, la seu d'aquesta Supercopa d'Espanya, que es disputarà el 6 i 7 de gener de l'any que ve, del 2024. El Barça, com a campió de Lliga i Copa del Rei, també hi serà el Jaén, com a l'anfitrió, com a campió de la Copa d'Espanya, el Jimmy Cartagena com a finalista de la Copa del Rei i el Mallorca, el Palma Futsal, com a millor classificat a la temporada regular, seran aquests quatre equips participants. En waterpolo, avui coneixerem els finalistes de la Copa Catalunya masculina.
Aquest vespre es disputaran les semifinals, la primera entre l'Atlètic Barceloneta i el Sant Andreu, a la piscina de Sant Sebastià a 8:45, i la segona entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona Can Llonga a partir de les 9. Els dos equips que exerceixen com a locals són els principals favorits per enfrontar-se a una final que tindrà lloc el 25 d'octubre en una seu encara per determinar.
Veurem si el CNB i el Sant Andreu poden impedir aquesta final esperada entre Barceloneta i Sabadell, els dos equips que juguen Champions. I un últim apunt, en patinatge artístic, els grups catalans triomfadors al Mundial de Colòmbia ja van arribant a casa per celebrar els històrics resultats.
Les patinadores del Club Patí Olot, que la matinada de dissabte a diumenge es proclamaran campiones del món en la modalitat de grups de show grans, al Mundial d'Ibagué a Colòmbia, ja han arribat a la capital de la Garrotxa. Les garrotxines es feien amb el seu 14è Mundial, amb un podi completament català, amb el Girona segon i el Tona tercer. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 3 d'octubre, 7 minuts passant de 2:15 de 2 del migdia. Comencem parlant d'handbol, perquè avui és el dia del clàssic de l'handbol català a la Lliga Sobal entre Granollers i Barça. Un partit avançat de la desena jornada, ho dèiem a l'inici, perquè coincideix amb la disputa de la Superglob al novembre i, com sempre, ple d'al·licients aquest Granollers-Barça. Els vallesans volen acabar d'aclarir els dubtes d'un inici de temporada complicat amb un equip renovadíssim després de l'històric curs passat en què van ser finalistes, recordem, de la European Cup. El tècnic Antonio Rama reconeixia la prèvia a les poques possibilitats que tenen de guanyar, però assegurava que el partit és una oportunitat per créixer.
Seria un error plantejar el partit d'una manera que no fos professional. O sigui, tots sabem de la dificultat que té el Barça, però si tu vols millorar com a equip i vols seguir evolucionant, l'has de preparar com un dels grans. I preparar-lo contra el Barça, doncs, és una oportunitat que tenim, que molt poques vegades tenim. No? Si volem competir a Europa, volem ser no sé què, volem ser no sé quantos, és per jugar amb equips com el Barça. I un partit que tenim contra el Barça, o dos a la temporada, l'hem d'aprofitar. Hem d'estar preparats per si de cas hi hagués l'opció, doncs, poder-la aprofitar. No hi ha cap altra manera que no sigui intentar guanyar, tot i sabent de la dificultat que té.
Aquest serà el segon Granollers-Barça de la temporada, després del de la Supercopa Catalana a l'inici de temporada, amb una clara victòria blaugrana per 47-29. Ram esperava un partit totalment diferent per les circumstàncies. Els granollerins estaven disputant llavors l'eliminatòria europea prèvia contra el Constanta romanès, que van acabar perdent, i van presentar, per tant, una convocatòria de circumstàncies. El tècnic del Granollers també advertia que, tot i que a principi de temporada va semblar que l'empat a Irún del Barça el feia una mica més humà, més accessibles, el recorregut tant a la Champions com als següents partits de Sobal demostrava que els blaugranes estan bé. El seu entrenador, Carlos Ortega, recordava aquell empat com un toc d'atenció.
Siempre es rivalidad, que nosotros tenemos mucho respeto por Granollers y que hay que jugar aquí, esperemos, con mucho público como la temporada pasada, y que nosotros queremos poner toda la carne en el asador para llevarnos los dos puntos, sin duda, ¿no? Esto acaba de empezar, no cabe duda que queda muchísima temporada, pero lo jugado hasta ahora en general bastante positivo, ¿no? Y sí hay que poner algún lunar, algún pero. Pero yo creo que también fue un toque de atención para nosotros, fue el punto que dejamos escapado, que ganamos, ¿no? Contra Vidasoa, pero yo vuelvo a repetir que es que los demás también juegan y llegará un momento que perdamos algún partido en la Liga Sobal o alguna competición doméstica.
Veurem si avui és el primer partit que perden després de molt temps, com dèiem, en competició domèstica al Barça. Tots els entrenadors també van destacar la importància a la prèvia dels jugadors de la base, i és que tant Granollers té les seves files jugadors que formats al Barça, alguns d'ells com a cedits, com els blaugranes tenen també jugadors de la base del Granollers. Un d'ells és el central Pol Valera, que després de la greu lesió de Domen Makuch ha hagut d'assumir un paper més protagonista com a blaugrana, sent el primer central i el que ha de fer jugar l'equip. Un Pol Valera que reconeixia que era un partit especial.
Crec que el Granollers sempre es reinventa. Ha tingut baixes importants, però segueixen mantenint el nivell, i crec que serà un partit complicat, més allà que, pel que tinc entès, hi haurà molt públic, molta gent, i el partit, pues, és molt especial. És el lloc on han passat moltes coses boniques, hi tinc molta estima, i sempre és bonic tornar-me a retrobar en el pavelló amb amics, amb entrenadors i amb tota la gent que ha format part d'aquesta etapa.
Aquest vespre, 8:45, com dèiem, un Palau d'Esports que s'espera ple, aquest freaking Granollers-Barça, tercer contra primer a la Lliga Sobal. Abans del partit, el club granollerí homenatjarà a Pep Blanchard, ja ho direm, que fins l'estiu passat va ser el màxim responsable executiu de l'entitat, a la qual va estar-hi vinculat més de 40 anys. En futbol, en poc menys de 48 hores torna la Champions masculina per al Barça, amb el desplaçament a priori més complicat de la fase de grups, al camp del Porto, en el que serà el partit número 100 de Xavi Hernández. Demà escoltarem el més destacat de la roda de premsa que faran aquesta tarda, tant el tècnic agarenc com el davanter portuguès João Félix. I farem també la prèvia d'aquest Porto-Barça, un partit en el qual té molts números de ser titular Lamine Yamal, el joveníssim i talentós davanter mataroní, que ahir va oficialitzar l'ampliació del seu vincle amb el club blaugrana fins al 2026, el màxim que li permet la que té, 16 anys, pràcticament acabats de fer. Un Lamine Yamal que, per la seva joventut, òbviament, hem escoltat molt poc, i ahir va parlar a través dels mitjans del club sobre aquesta renovació.
Muy feliz, muy contento, porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía, o sea, es un orgullo para mí, nada, muy contento. Es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida, y nada, muy contento, y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça. Yo creo que cuando llegué aquí, a la Masía, y cuando debuté también, fui muy contento. Nada, es un orgullo porque ya viendo a los niños que entran, como yo cuando entré a mi edad, pues estoy muy contento. Yo creo que sería un sueño para cualquiera poder llegar. De momento, pues poder ganar muchos títulos con el Barça sería un sueño para mí. Y nada, y ganar sobre todo.
Un Lamine Yamal que entra al club dels protegits per la clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, com també ho estan, per exemple, Pedri, Valde, Gavi i Araujo. Lamine Yamal, que va arribar a la Masia amb 7 anys i va debutar amb el primer equip a l'abril en un partit de Lliga contra el Betis amb només 15 anys, 9 mesos i 16 dies, convertint-se en el jugador més jove en fer-ho, en debutar amb el Barça. Pel que fa al Girona, l'actualitat passa, ho explicàvem ahir en directe per la infermeria, per sort les conseqüències de la duríssima i injustificable entrada de Nacho als instants finals del Girona-Madrid de dissabte sobre Porto no són tan greus com s'esperaven. El davanter extremeny que pateix un edema ossi al turmell dret i un petit trencament al glúteo esquerre, una lesió no massa habitual que fa que el club no s'hagi marcat un termini concret de recuperació. És dubte seriós, és molt complicat que jugui aquest dissabte contra el Cádiz. En canvi, l'altre extrem, Víctor Sigankov, que va haver de ser substituït al descans, pateix una lesió muscular al bíceps femoral que el farà estar, això sí, un mes de baixa. Si compleix terminis, l'ucraïnès es perdrà el partit de dissabte contra el Cádiz, tampoc no podrà jugar amb la seva selecció en la propera aturada i tampoc contra l'Almeria i el Celta els dos propers partits partits a Montilivi. I a segona, l'Espanyol ja segon, posició d'ascens directe després de la clara victòria ahir a l'Stagefront Stadium contra el Racing del Ferrol per 3-0. L'expulsió a la mitja hora del lateral del conjunt gallec Moi Delgado, en vermella directa per una entrada sobre Omar, va planar molt el camí per al conjunt perico, que va solventar el duel amb un doblet de l'entonadíssim Martin Braithwaite i un gol també de Pere Milla. El tècnic Luis García va assegurar que s'havien marcat la victòria.
No seré jo que le quite un ápice de importancia a esta victoria, porque desde fuera puede parecer sencillo, pero ni mucho menos es así. Es realmente complicado, vuelvo a repetir, independientemente de que se hayan quedado con un jugador menos, el equipo ha hecho muchas cosas bien para ganar. Ahora viene un maratón de partidos donde tenemos poco tiempo para recuperar de aquí al jueves. Empezamos a jugar ese partido desde esta noche, se lo he dicho a ellos, desde el buen descanso, hidratación, comida, horas de sueño. Todo eso es fundamental para llegar al próximo partido con garantías, y tenemos la suerte de tener una plantilla que está comprometida con esto.
L'Espanyol, que torna a ser a llocs d'ascens directe, és segon a un punt de líder, el Leganés, en una setmana, com dèiem, amb tres partits. El proper dijous a Cartagena, abans de viatjar dilluns que ve cap a Villarreal per jugar contra el filial groguet. Encara en futbol, baixem a la segona federació, perquè ahir a la tarda al Terrassa va fer oficial la destitució del seu tècnic, Gerard Garrido, després d'un mal inici de temporada, només 2 punts de 15 possibles i d'un polèmic final de partit i roda de premsa posterior aquest diumenge a l'Olímpic. Tot això en una categoria que encara domina el Lleida Esportiu, malgrat encaixar diumenge la primera derrota de la temporada al camp del Manresa. Els lleidatans, que després de caure a la tercera eliminatòria de la Copa Federació, ara ja comença amb la normalitat competitiva amb un sol partit cada 7 dies. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La setmana passada no va ser la millor possible per part del Lleida Esportiu, i és que els de la capital del Segrià, ho saben, van caure eliminats a la Copa Federació davant el Sant Andreu, i aquest diumenge van sumar la primera derrota de la temporada segona RFF, la qual, és cert, no els aparta del liderat del grup 3 de la categoria. Tot plegat amb un desgast físic notori que també ha passat factura a la disciplina d'un Àngel Villadero, que considerava que a partir d'ara, que arriba una normalitat competitiva en forma de només un partit a la setmana, l'equip farà una passa més endavant.
A ver, nunca sabes, ¿no? Yo creo que sí, que es mejor porque vas a trabajar más, porque te va a permitir tener dinámicas semanales normales que te permitan quizá recuperar aún mejor de domingo a domingo. También te va a permitir, bueno, pues preparar al equipo en los trabajos semanales de una manera mejor, preparar los partidos igual un poco mejor. Hay que tener en cuenta que el equipo, aunque tenga recursos, sí es bueno que tenga la semana un poco más tranquila para preparar algunos detalles que sí que son importantes.
Un Lleida Esportiu, recordin que aquest diumenge al vespre va anunciar l'arribada d'Antonio Romero com a agent lliure. Mirant a l'agenda, els lleidatans, que rebran a la penya deportiva aquest diumenge a les 12 del migdia, ja saben que visitaran l'estadi Zem Hipòlit Planàs de Vic el diumenge, dia 15 d'octubre, a 2:45 de la tarda, per veure les cares amb el Badalona Futur.
Parlem ara d'hoquei patins. Ahir es va disputar el clàssic català de l'hoquei lliga masculina amb el permís d'altres equips catalans que han començat la temporada com un tro, com per exemple Noia, campió de la lliga catalana contra el Barça, guanyant la final precisament. El primer Barça-Reus del curs, corresponent a la primera jornada d'hoquei lliga, se'l van endur els blaugranes, amb una clara victòria per 6-3. Escoltem el tècnic del Barça, Edu Castro, satisfet amb l'actuació dels seus jugadors.
Estem davant d'un grandíssim equip, que no és fàcil dominar-lo fins al com bé dius, doncs, molt contents perquè tant el Joan com l'Eloi doncs, ens han aportat que tot i haver pogut tenir una rotació més forta a l'habitual amb jugadors del primer equip, doncs ells realment tenen qualitat com per ajudar-nos, i avui ho han demostrat davant un gran rival.
Edu Castro, que parlava de l'aportació dels joves, i a l'altra cara de la moneda, l'entrenador del Reus Deportiu, Jordi García.
Veníem amb les ganes d'intentar puntuar el Palau, sabem la dificultat que té venir aquí, i sabíem que el Barça apretaria molt i així ha sigut. Realment ens hem adelantat al marcador, crec que hem tingut 5-6 primers minuts molt bons al principi. Després el Barça, la veritat és que té molta efectivitat, no tinc la sensació de que a nivell defensiu ens hagin desbordat massa, però sí que és veritat que som molt contundents. Hem d'analitzar els gols, jo crec que ens servirà pel futur.
El Reus, que arrenca perdent contra el campió, el Barça. Encara faltarà un partit d'aquesta primera jornada d'hoquei lliga masculina per disputar-se. El Girona-Voltregà, que es va haver d'ajornar, recordem, per la Continental Cup, la Supercopa d'Europa, que van acollir a Sant Hipòlit els blanquiblaus, perdent la final contra el Porto. Aquest Girona-Voltregà es disputarà el proper dimarts 17 d'octubre. En patinatge és el moment de fer balanç i de celebrar un gran mundial per als equips i patinadors i patinadores catalanes, amb la tornada a casa des de Colòmbia. El CPA Girona, que partia com a favorit en la modalitat de grups de show grans, després de guanyar la resta de campionats de la temporada, es va haver de conformar amb la plata, per darrere de l'Olot, que es va de refer d'una temporada complicada. Les patinadores garrotxines que ja han arribat, com dèiem, a la capital de la Garrotxa per celebrar aquest or, aquest títol mundial, el 14è. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
Emoció, flor de pell, abraçades i petons. La comitiva del Club Patinatge Artístic Olot al Campionat del Món ha arribat a Barcelona aquest mateix dilluns al matí. Les patinadores han aterrat a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat, on familiars i amics els han rebut d'una forma molt efusiva. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han arribat a Olot aquest dilluns al migdia sota una intensa pluja d'abraçades. Més familiars, amics i també representants de l'Ajuntament d'Olot estaven esperant les campiones del món al pavelló d'esports. El regidor d'esports, Daniel Cellabona, destaca que es tracta d'una de les medalles d'or més especials.
Crec que a partir del Campionat d'Espanya doncs va ser aquest punt d'inflexió on el club podria prendre dues decisions. Una, donar la temporada pràcticament per acabada, o l'altra, realment respectar aquest ADN que defineix el club, que vol dir lluitar fins al final.
El cert és que per algunes patinadores aquesta era la primera participació en un mundial. De fet, dues d'elles, la Sara Baireda i la Nora Noguer, asseguren que la gestió dels nervis ha sigut molt bona.
El ser també, o sigui, érem només cinc, era el seu primer, les altres ja portaven uns anys amb experiència, ens hem sentit molt còmodes, i als altres campionats també, bueno, els hem afrontat amb moltes ganes.
Portem una temporada bastant difícil, encara que fos el primer i per algunes altres no ho fos, per tots ha sigut un campionat de molts nervis, però moltes ganes i superpreparades. Jo crec que estàvem totes amb les ganes.
L'Ajuntament d'Olot té previst rebre de forma oficial el Club Patinatge Artístic Olot en els pròxims dies.
Nou minuts i arribarem a les dues. En waterpolo avui coneixerem els finalistes de la Copa Catalunya masculina. Aquest vespre es disputen les dues semifinals. La primera entre l'Atlètic Barceloneta i el Sant Andreu. A la piscina de Sant Sebastià començarà a 8:45. I la segona entre el Club Natació Sabadell i un altre barceloní. El Club Natació Barcelona, en aquest cas a la Cocapital Vallesana, a Can Llong, a partir de les 9. Els dos equips que exerceixen com a locals, que juguen de fet també la màxima competició continental, la Champions masculina, són els principals favorits per enfrontar-se a la final esperada, una final que tindrà lloc el proper 25 d'octubre en una seu encara per determinar. Ens ho amplia des de Ràdio Sabadell a l'Adrià Arroyo. Bon dia.
Bon dia. L'Estalpol Natació Sabadell juga avui les semifinals de la Copa Catalunya de waterpolo masculí. A partir de les 9 de la nit, la Finet Work Aquàtics de Can Llong acull el duel entre l'equip de Quim Colet i el Natació Barcelona. Un quart d'hora abans es disputarà a la piscina Sant Sebastià l'altre enfrontament de semifinals, l'Atlètic Barceloneta Sant Andreu, d'on sortiria el possible rival del Sabadell si aquest elimina primer avui el CNB. Serà el primer partit oficial entre cenevistes i sabadellencs aquesta temporada. S'havien vist les cares en un amistós guanyat pels barcelonins, això sí, en un partit que no serveix de massa referència, ja que l'equip de Quim Colet no tenia tota la plantilla encara a la seva disposició, tot just començava els entrenaments. El duel, a més, serà l'avançala del primer desplaçament per Europa del curs pel Natació Sabadell. Divendres l'Estalpol visita l'Esteagua a Bucarest després d'estrenar-se perdent els penals contra el Brescia a Can Llong en aquesta nova edició de la Champions. Dissabte, per cert, a Molins, el conjunt de Colet va guanyar còmodament el Sant Feliu per 9-17, tot i cedir el primer quart per 4-2. L'alemany Finn Schwetze, amb 4 gols, va ser el màxim anotador d'aquest últim partit de Lliga.
I abans d'acabar, un últim apunt. En bàsquet, ho hem anat dient, Girona està de moda. Si el primer equip masculí de futbol es jugava dissabte passat el liderat de la primera divisió masculina contra el Real Madrid, amb resultat desafortunat per als gironins, que van perdre 0-3, el bàsquet Girona ho farà diumenge que ve, el dia 8 d'octubre, contra el mateix Real Madrid. Els dos equips que arriben amb 3 victòries en les 3 primeres jornades de la Lliga ACB, amb el primer lloc, per tant, d'aquesta ACB en joc. Aquesta cita, de fet, servirà també per estrenar el nou himne del bàsquet Girona, obra de compost most pels Amics de les Arts. Televisió Girona, Luna Blanco.
El bàsquet Girona inaugurarà el nou himne en la visita del Madrid a Fontejau. Una estrena que s'espera que sigui a lo gran amb la rebuda del conjunt blanc i que enganxi els espectadors amb el nou càntic que representarà l'entitat. Aquest himne està compost pel grup dels Amics de les Arts, que així valoren el fet que se'ls encarregués fer l'himne i la idea d'on va sorgir la inspiració per fer-lo. Així ho expliquen els compositors.
Que ens encarreguessin l'himne era una cosa molt, molt, molt especial i ens va fer molta il·lusió.
El que hem dit és, hem de parlar amb el soci, hem de parlar amb la grada d'animació, hem de parlar amb tota la gent que puguem i vam organitzar una trobada i una mica que ens diguessin què representava el bàsquet Girona per ells, no? I el bàsquet a Girona també, no? Per ells és el seu himne, serà el seu himne, el cantaran ells, intentar recollir el que representava per ells el bàsquet Girona, i hem intentat copsar-ho en la lletra i en la música, i bueno, ha sigut aquesta la línia de treball.
El conjunt gironí no tan sols estrena mascota aquest curs, sinó que també himne. Aquesta peça del grup català vol transmetre una sensació especial i diferent que arribi al jugador i a l'espectador, per demostrar que quan juga l'equip de bàsquet a Fontejau no només ho fan els jugadors de Salvacamps, sinó que també la resta d'aficionats que donen suport.
I fins aquí l'enjoc d'aquest dimarts 3 d'octubre, en què recordem hem fet la prèvia del clàssic català de l'handbol en aquesta Lliga Asobal, aquest Granollers-Barça avançat de la desena jornada de la Lliga Asobal, que es disputarà, com dèiem, aquest vespre a 8:45 al Palau d'Esports de la capital vallesana. Granollers-Barça, un clàssic, com sempre, ple d'al·licients. Fins aquí l'enjoc, com dèiem, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Muntanya.
Sol, en parella, amb amics o en família.
A peu, a cavall, en bici o en 4x4.
Blanc, negre, rosat o cava.
Molt a prop de Barcelona trobaràs tres denominacions d'origen. Penedès, Alella i Pla de Bages, amb un munt de cellers i centenars d'experiències d'enoturisme per gaudir amb tots els sentits. Tres rutes del vi per descobrir els paisatges, la cultura i la gastronomia.
Informa-te'n a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
És dimarts 3 d'octubre de 2023 i els parla Marc Castro.